Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? A Espanya, els tràmits dels graus de dependència i dels certificats de discapacitat són un greu problema i una gran injustícia per les persones afectades. Un dels majors desequilibris radica en les diferències territorials. La legislació nacional s'implementa de manera dispar en cada comunitat autònoma, creant desigualtats que depenen del lloc de residència. En alguna comunitat els tràmits són més àgils, mentre que en d'altres els retards poden estendre's més d'un any. Hi ha persones demandants que moren esperant la seva prestació. A més, la falta d'accés a recursos assistencials fa que moltes persones no puguin accedir a una vida independent i autònoma, un dret bàsic que hauria d'estar garantit per tots. La solució no passa només per escurçar els terminis, sinó per garantir una atenció equitativa i coordinada en tota el país en general, a tota Espanya. Les persones dependents i amb discapacitat no haurien de ser víctimes d'un sistema que afavoreix l'atzar i perpetua la desigualtat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I vinga, anem amb el temps. Tothom pendents del que passarà el cap de setmana. Doncs atenció, una gran borrasca atlàntica se situarà a l'oest d'Irlanda i això generarà diverses cadenes de fronts que no acabaran d'entrar de ple a casa nostra fins diumenge, tot i que aniran arribant bandes de núvols. Les borrasques, a més, faran entrar vents del sud que portaran a una pujada de la temperatura diurna. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidències hores d'ara. Sílvia Delamo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. Hem de dir que la situació viària a la P7 encara presenta punts de lentitud. És el cas de nord a sud a Barberà en sentit Tarragona, entre Castellbí d'Arsones i Castellbisbal en sentit sud, i per un accident entre Banyeres i Castellet i la Gornal. Els vehicles estan al voral en aquest cas. També a Banyeres estan retirant un vehicle que ha patit una incidència. Pel que fa a altres vies, la B30 lateral de la P7 amb problemes, això als accessos nord. També als accessos nord compta a la C7 a Terrassa en sentit Manresa per unes obres, com les que han causat molts problemes a la C17 a les Masies de Voltregà. En aquests moments només a un quilòmetre ja en sentit Barcelona, i a la C58 encara aturades a Montcada en sentit Trinitat, com és el cas de la C33. A la part sud, a la C32, aturades cap a la ronda de dalt des de Cornellà, i rondes amb molt moviment encara. Per tant, demanar-vos paciència i prudència. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. Hem començat parlant avui del que passa a Espanya amb el tema de la dependència, i avui ha estat un dels focus importants aquí a la cadena COPE al llarg del dia. Per això, ara ho comentem amb la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Pollagán, el rey de los armarios. ¡Fíjese qué terremoto! Armarios de más de 2 metros de alto por 99 euros con casi 1 metro de ancho. Gran utilidad y calidad. Tenemos más de 100 modelos distintos en existencia y de todas las medidas. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! ¡Armarios, armarios, armarios! Más de 100 modelos en existencia y de todas las medidas. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia. ¡Armarios, armarios, armarios!
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Momentos con Luis Rodríguez.
Momentos. Momentos de momentos.
Momentos de Luis Rodríguez.
La trobada de cada nit.
Hello.
A Catalunya cada dia moren 33 persones esperant les ajudes que li corresponen de la llei de dependència, una llei que ja fa 18 anys que va entrar en vigor però que no ha aconseguit ser ni ràpida ni eficient. Les persones dependents i les seves famílies primer han de passar tot un viacrucis perquè reconegui el grau de dependència i després, evidentment, esperar a que et paguin o et donin el servei que et correspon. Ara mateix hi ha gairebé 74.000 persones a l'espera. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, una mica més de sort ha tingut el Pol, un jove de 26 anys amb paràlisi cerebral i un grau de dependència del 99%. Actualment està cobrant l'ajuda que li correspon, però la mare del Pol, la Montse Arús, ens ha reconegut que tot el procediment és més fàcil si es tracta d'un nen. Després, les coses es van complicant.
Mentre els són nens i tenen la, els han concedit la dependència, no hi ha problema, a la que es fan adolescents, s'ha de reorganitzar l'import que percebeixes de la dependència i aleshores ara s'ha convertit en 32 hores setmanals d'una persona que ve a domicili de dilluns a divendres. 32 hores mensuals. Aquest és l'ajut que tenim.
El Pol està rebent l'ajuda que li correspon, segons la llei, però a la pràctica es demostra, com explica la seva mare, que és totalment insuficient. El Pol va a un centre de dia que aporta la llei de la dependència i cobra una pensió de protecció familiar que ve de la Seguretat Social i que són 705 euros mensuals. D'aquesta quantitat queda ben poca cosa per afrontar totes les despeses que implica per l'economia familiar.
Li queden al Pol per viure 300 euros mensuals, dels quals, lògicament, si són famílies com nosaltres, que encara estem en condicions de poder treballar perquè tenim 60 anys, necessites alguna persona que quan arriben del centre aquests nois, sobre les 5 de la tarda, et pugui cuidar el Pol i tens que pagar un altre sou. Sí. Per tant, la nostra economia és inviable, o sigui, l'economia del Pol. Fem el que podem, com totes les famílies.
I 18 anys després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la mare del Pol té clar que li vindria bé un rentat de cara.
Sí, clar, s'hauria de donar una nova volta i adequar l'actualitat que estem, però no ara, sinó ja fa 18 anys enrere, des d'un primer moment, i no és només la llei de la dependència, és que és tot regulat, o sigui, totes les lleis estatals regulades per aquest tema, o sigui, no tens cap tipus d'ajut, no tenen dret a tindre una pensió d'incapacitat o d'invalidesa, ells no tenen res.
Segurament moltes altres famílies que es troben en la mateixa situació que la família del Pol estan d'acord en que falten recursos perquè la llei de dependència realment funcioni. Catalunya està, de fet, a la cua en inversions per habitant potencialment dependent. A Catalunya es destina 1.649 euros per persona i a Extremadura 2.600. Només per posar un exemple, la dependència afecta especialment a persones grans que tenen més de 80 anys.
I d'aquestes persones grans dependents, unes 17.000 estan en llista d'espera per accedir a una plaça pública, a una residència, i més de 6.000 per accedir a un centre de dia. Des de l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials tenen clar que la llei va néixer coixa perquè no hi havia partida pressupostària. És veritat que s'ha millorat en 18 anys, però està clar que cal més finançament i, sobretot, més personal.
Tots teníem clar que estava molt bé perquè venia, bueno, pues venia tota aquesta quantitat de gent gran que necessita recursos i que, per tant, aquests recursos hi són i estan, i crec que això és, bueno, és molt important. De persones grans n'hi ha moltes i necessitat que aquestes persones les cuidem també. Però jo crec que si a tot això, que són dades molt bèsties i que falten molts de recursos, però sobretot és un tema de finançament, jo crec que és el que en aquests moments ens està fent mal, no tenim gent per treballar.
És la Cinta Pascual, la presidenta de l'ACRA. Falta personal, i quin és el problema? Doncs el salari, perquè les persones que treballen a l'àmbit sociosanitari poden cobrar fins a un 30% menys que una persona que treballa a l'àmbit de la salut, i això fent la mateixa feina.
Els diners ens ajudarien a tenir un conveni millor, un conveni que en aquests moments hi ha un 30-35% de diferència en el conveni de salut, una mateixa figura professional. Jo sempre dic que la gent que els hi donen una plaça per treballar a l'hospital d'auxiliars de clínica, auxiliars de geriatria, perquè han de treballar a casa nostra, són veritables, els hi hauríem de posar una catifa vermella.
El govern es proposa reduir el temps d'espera actual amb un pla de xoc que presentarà previsiblement abans que acabi aquest any. Si recollim les dades de desembre de 2023, el temps d'espera mitjà per tenir la resolució de grau de dependència és de 120 dies.
I a la linterna de COPE Catalunya i Andorra volem parlar amb una persona que en sapi molt de la Federació Catalana d'Autisme. És la seva presidenta, la Laura Batlle. Laura, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Merci.
Quan escoltem aquests titulars d'això que estem parlant al llarg del dia d'avui, se li posa amunt la pell de gallina, no? Alguna cosa no s'està fent bé, això està clar, no? Però s'està posant remei a tot plegat?
Bueno, des de la Federació, una de les nostres feines és vetllar, no?, per aquests drets. Vull dir, la llei de dependència està bé, però hi ha unes llistes d'espera molt llargues. Intentem parlar amb l'administració per agilitzar i també perquè s'especialitzin aquests professionals. Quan parlem de dependència, tothom li ve al cap a les persones grans, d'edat o amb mobilitat reduïda, però en canvi, en autisme, la llei de dependència també atén els nens.
Exacte.
Pensar en nens i dependència a vegades sembla una incoherència, però quan hi ha un trastorn de l'espectre autista no la té. Ens trobem doncs, professionals que fan la valoració que no saben què és l'autisme i, per tant, aquestes valoracions no són del tot eficaces ni eficients amb aquesta condició.
I després, a l'hora de les valoracions, es van seguir unes indicacions que marca el govern d'Espanya i es van incorporant tècniques que es fixen a l'hora de passar el barem i que no tothom el passa, eh? Fins i tot estem parlant de gent que té un grau elevat o de malaltia o d'autisme, no?
Sí, sí, sí. Clar, o sigui, si la gent que coneix la llei de dependència o que fan les valoracions només tenen en compte el que és la mobilitat, doncs aquí moltes persones amb autisme no hi entren dintre d'aquests barems, perquè sabem que l'autisme, doncs, és un trastorn que afecta a la comunicació, a la comprensió d'aquests entorns, a les rutines, doncs, per tant, això, si no ho saps, no veus que aquest nen tingui una dependència a nivell motriu, però sí que el té a nivell de comprensió de les necessitats d'aquests entorns, no? Uh-huh. Vull dir, moltes famílies ens expliquen que, clar, no poden fer ells com a adults les activitats rutinàries del seu dia a dia perquè el seu fill no estarà atès en aquell moment. Doncs, vulguis o no, un dels dos ha de renunciar a fer aquestes tasques o que el nen estigui dormint, perquè, si no, no el poden deixar sol ni un segon.
Clar. Tu parles, he llegit algunes declaracions teves que parles de, bueno, de casos de famílies que tenen nens amb, bueno, amb autisme i que en alguns casos o no se li ha reconegut la dependència o d'altres s'ha rebaixat el grau de dependència reconegut, no s'ha concedit el més elevat malgrat el deteriorament de la persona que necessita atenció. Tu parles d'una manera de baratir, que aquesta és una manera de baratir costos.
Sí, clar, o sigui, si no ens donen aquestes ajudes amb les poques que tenim les famílies, realment les famílies han de fer una inversió molt gran perquè aquestes persones estiguin ateses. Tenim, en autisme hi ha grau 1, grau 2 i grau 3, sí. I per exemple els graus 1 quasi mai aconsegueixen una dependència, tot i que necessitin suports. Que sempre direm que el grau 3 d'autisme necessita que se'l contempli més perquè les seves necessitats són molt més altes, per suposat, però reconeixent que dintre de l'autisme hi ha molts graus de necessitats de suport i que tots ells han de ser vetllats per l'administració.
I a més, estem parlant que la gent que té aquestes ajudes, hem de dir, Laura, que tampoc estem parlant de xocolata del lloro, que tampoc són uns calés que diguis tu, mira, puc deixar de treballar i amb aquesta ajuda vaig tirant, eh?
No, realment el que és l'ajuda és molt baixa, també va segons el grau que otorguen, no? I amb això, o sigui, les famílies o les pròpies persones ho destinen a fer teràpies, a millorar aquest desenvolupament, sobretot a l'etapa infantil, adolescent i jove. També ens trobem doncs, persones adultes que no tenen accés al treball perquè els llocs no estan adaptats i és la seva entrada de diners. Per tant, sí que ens falta molt i són uns diners que es gastaran per correcte el desenvolupament tant les famílies com les pròpies persones. Vull dir que no arribem enlloc. Les teràpies públiques, hi ha una gran llista d'espera, vale? El sistema està bastant col·lapsat i les famílies han d'optar privades i no són barates, i no hi vas un cop al mes.
Com es pot permetre això en ple segle XXI? Hi ha una Espanya, una Europa moderna, etc. És que és autèntica vergonya, no?
Sí, bueno, és que les polítiques administratives van molt lentes, no? O sigui...
Sí, però el malalt és el dia a dia, això...
Sí, el que passa és que aquesta prevalència va creixent, vale? Sí que ens hem de sentar amb especialistes, que és el que reclamem des de la federació, per crear aquests protocols segons el trastorn de l'espectre autista, que és diferent en tots, vale?
Sí.
Hem de crear especialistes i a partir d'aquí veure com agilitzem tot aquest procés, perquè si no sempre anem enrere, sempre quedem a la cua.
Efectivament. Laura, per la gent que ara mateix ens estigui escoltant i vulgui tenir contacte amb vosaltres com a Federació Catalana d'Autisme, ho pot fer a través de la plana web, trucant... I què és el que feu exactament des de la federació? A banda del recolzament, òbviament, a aquestes famílies.
Bueno, doncs la federació consta de 48 entitats, vale? Cada entitat dona suport a les famílies pròpies del territori. Des de la federació nosaltres el que fem és doncs, fer aquest vincle amb l'administració, posant pes a l'enxarxament entre les entitats, facilitar també tot aquest coneixement de l'autisme, sensibilització cap a la societat. L'autisme existeix, és aquí i no és una qüestió a part. L'hem de tenir en compte en totes les polítiques educatives, de salut, de cartera de serveis, i fem una lluita i defensa de drets. No poden ser vulnerats aquests drets, són persones de ple dret i els hem de tenir en compte dintre dels nostres protocols i pressupostos. I no podem fer lleis sense que hi hagi uns pressupostos ben fets, perquè després el que ens estan fent doncs, bueno, és mig enganyant, no? Vull dir, està molt bé que hi hagi les lleis, però també que les lleis siguin viables dintre del territori, que es facin ben fetes, i si no, han de buscar maneres perquè s'apliquin correctament.
Efectivament, i sobretot, important, Laura, que parlin amb la gent del sector, no? Gent que sàpiga. O sigui, a vegades es fan lleis o es fan, o donen ajudes sense haver parlat prèviament amb la gent que pateix aquesta malaltia, gent que porteu gent amb aquesta malaltia, etc. No?
Sí, sí, sí. Bueno, t'he de dir que l'autisme no és una malaltia, és que si no m'acremarà.
No, correcte,
vale?
Tens raó. Parlo en general del que estem parlant avui, vale, a la ràdio, sí.
Sí, sí, doncs...
És un trastorn,
exacte.
Estem d'acord.
No, ho dic per si algú ho escolta, que no ho relaciona.
No.
Sempre demanem que els professionals estiguin especialitzats en l'autisme, que ho coneixin, igual que en les altres condicions o trastorns del neurodesenvolupament. O sigui, la manera de fer protocols i de crear polítiques correctes cap a cada col·lectiu és coneixent-lo. El que no podem fer és una llei per tots, perquè després és per ningú.
Ah, efectivament. Aquí és el que anava. Laura Batlle, presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, gràcies per haver estat amb nosaltres. Hem volgut parlar amb un dels col·lectius oblidats i aquí a la cadena COPE sempre tindreu una finestra per dir el que creieu convenient. Laura, gràcies per la tasca. Bona tarda.
Merci per vosaltres. Adéu.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría, tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y cuando
te
quejas. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te deben a ti
30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000, el coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber.
Más de lo mismo.
Totalmente. Igual. Aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias.
A vosotros
por ayudarnos a difundir.
Su vida. ¿Conoces a alguien que haya dicho que estoy en mis cabales?
Se rige por dos valores máximos.
Vamos.
Justicia y más justicia. Señalado por la muerte y Out of Rage 2 de Steven Seagal.
Lo he deducido.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en El Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los Special K de Kellogg's para el desayuno. Mira a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Aquest divendres a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant com pots ser propietari d'un dels 50 castells que es poden comprar per viure-hi o utilitzar-lo com a seu corporativa. N'hi ha a les quatre províncies i tots tenen un preu aproximat d'1,5 milions d'euros cap amunt. Normalment, qui compra un castell té diners per mantenir-lo. El problema sol ser d'aquells que per llinatge ho reben d'herència i no volen ni sentir-ne parlar. Però si tu ets aquests que vols un castell i te'l pots pagar, l'habitual és que et posis en mans d'experts perquè cal analitzar tota la legislació aplicable per a saber exactament què es pot i què no es pot fer a nivell urbanístic, turístic, mediambiental, industrial i comercial. Es tracta d'una prevenció rellevant quan s'està pensant a destinar-ho, per exemple, a bodes o d'altres esdeveniments. La compravenda és una de les vies per les quals antics castells en mans de particulars reben una segona vida, com és el cas del nou propietari d'un castell que, sense voler donar la seva identitat, ens ha explicat què hi vol fer i per què. Ricard Álvarez, què tal?
I és que comprar un castell pot semblar un repte molt poc assequible i, de fet, és difícil pels preus dels que podem arribar a parlar, però, al cap i a la fi, es tracta d'una compra-venda més o menys normal. El nostre convidat ens ha explicat que ell li va comprar un nord-americà que, alhora, ja l'havia heretat del seu avi.
Però el propietari, l'antic propietari, era un americà. L'americà ho va comprar a la iglesia molt aviat, O sigui, concretament va ser el seu avi el que va comprar el castell.
I un cop ja tens la propietat és quan comença la feina de veritat. Per a què la vols fer servir? Per viure? Per convertir-lo en un hotel? Per events? Sigui el que sigui, t'hauràs de posar amb el tema de la rehabilitació. I això sí que comporta tràmits molt diferents depenent de l'ús final. En el cas que ens han explicat avui, el que tenien clar era que no el destinarien a la seva vivenda principal.
Per viure no, indudablement, perquè no reunia les condicions, ni molt menys. Es va tindre que invertir molts per adequar-lo. Hotel, realment, hi ha dos tipus de castells per fer la valoració. Uns, el que estan a l'interior, tenen menys problemes, però hi ha castells que estan a la vora del mar. I això comporta uns problemes enormes, multiplicats per 4 o per 5. Doncs la idea va ser dedicar-lo, reestructurar-lo, reformar-lo i dedicar-lo per a eventos.
Aquestes edificacions són patrimoni sense cap mena de dubte. Ara bé, el pas del temps també es deixa notar. Els propietaris es queixen que l'administració pública no ajuda a mantenir viu aquest patrimoni.
No, la veritat és que no. Al revés, avui en dia està molt de moda pues, tot el tema fotovoltaic per l'energia, etcètera, etcètera. I tots són impediments. I jo l'entenc, perquè no pots empitjorar la imatge que dones amb unes instal·lacions d'aquest tipus. Però recolzament econòmic, cap ni un.
I avui, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb el Jairo Nieto, que és director de l'empresa Serveis Integrals 360+, i ell creu fermament que és l'administració pública la qui té els recursos i que s'hauria de fer càrrec de les rehabilitacions.
El que jo crec és que, evidentment, l'administració pública, que és qui pot, que té els recursos per fer-ho, és el que ha de dotar, doncs, que la resta, que la resta de gent, de l'habitants d'una entitat, doncs, que pugui gaudir precisament d'aquestes històries, no? És important, imprescindible.
Però en l'àmbit nacional s'estan produint cada cop més vendes, passant a mans privades, i sempre acaba sorgint la pregunta de si hauria de ser aquest el camí per garantir la preservació d'aquestes joies patrimonials.
Avui viatgem fins a Sant Pau, aquest poble medieval de Girona, població de la comarca volcànica de la Garrotxa, per parlar amb la seva alcaldessa, que de Castells en sap perquè tenen un allà a la població que corona el poble. Cristina, què tal? Bona tarda. Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Santa Pau.
Santa Pau, Santa Pau. Sí. Exacte. Fes-me una fotografia del municipi de Santa Pau. Què és el que podem veure?
Bé, nosaltres som un poblet enmig del cor del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Som un poble de 1.600 habitants, amb molta extensió de natura i, bueno, tenim la Fageda d'en Jordà, no?, els Fesols de Santa Pau, sí. I com bé has explicat tu, un dels castells medievals, jo crec que més important del nostre país.
Estem parlant d'un castell del segle XIII?
Sí.
Corona el poble. Quin és el problema ara mateix d'aquest castell? Està en ruïnes, no?
Bé, de fet, aquest castell sempre ha estat en mans privades. És un castell que, bueno, que de fet, el poble de Santa Pau neix al voltant d'aquest castell. Som un dels pocs pobles de Catalunya que tenim la carta fundacional. Sabíem qui vivia a cada casa, que es va anar gestant. I actualment es troba en un estat molt deplorable de conservació. I ens ha aparegut una oportunitat, no? Era un castell que estava a la venda per €1.150.000.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. I hem aconseguit una rebaixa considerable i actualment hem engegat tota una campanya per poder-lo comprar per €350.000.
És un crowdfunding, no?, podríem dir?
Sí, és una campanya de mecenatge, no?, que van començar el mes de febrer, perquè som un poble amb les característiques que té, vull dir, estem enmig del parc, tenim una naturalesa fantàstica, però amb un pressupost molt ajustat. I, per tant, vam trobar que una opció era llançar-se a la piscina i intentar aconseguir els diners de manera privada, ja que totes les portes que vam picar, no?, és a dir, volien que ho comprés la Generalitat o la Diputació de Girona i ens van trobar que no compren béns immobles.
Cristina, i aquesta rebaixa, imagino que és degut a l'estat en el que es troba ara mateix aquest castell, no?
Sí, de fet hi va haver com un input, que va ser que a l'estiu del 2022 va caure una part de la coberta, i això va fer també que, clar, penseu que això és un bé fin, és un bé cultural d'interès nacional, i la propietat està obligada a tenir-lo restaurat en condicions perquè es pugui ser visitable.
Comprar un castell, dius, carai, però no és per viure, ni molt menys, sinó voleu fer una cosa maca, no? Un dels objectius és fer un memorial, no?
Bé, nosaltres sempre diguem que aquest projecte pivota sobre tres eixos. Vull dir, el primer de tot és que aquesta escola torni a ser el cor del poble. Vull dir, que aquest castell, no?, que en el seu moment va ser l'escola del poble. Per tant, volem que el castell torni a bategar i que la gent de Santa Pau i la gent que ve de fora pues, el pugui visitar, no?, i el pugui gaudir i el pugui disfrutar.
Sí.
Després, l'altre, també estem intentant trobar pues, que s'hi generi un projecte de desenvolupament econòmic local. I per altra banda, és el que bé deies tu, no?, de què hem proposat a la Generalitat, de que sigui un memorial a les víctimes de la deportació als camps nazis, ja que nosaltres, és a dir, liderem una mica la recerca de tota la gent de la Garrotxa que va patir l'horror de l'Holocaust, i Santa Pau tenim 3 deportats als camps.
De fet, heu fet un documental, els ETV3, sobre els garrotxins, no?, en els camps nazis.
Bueno, encara sí, vull dir, no l'hem estrenat als cinemes d'Olot, sí, els garrotxins dels camps nazis, i proposem també que tingui una mica de sentit el que seria un triangle de memòria, no?, en Port Bou, que s'està treballant amb un museu Walter Benjamin, i tenim el MUM a la Jonquera, i per tant generaríem en Santa Pau un triangle de memòria, no? A més, també s'està treballant amb un projecte transfronterer, no?, amb la maternitat d'Elna i tot el tema de la Catalunya Nord, de la recuperació de la memòria històrica.
Molt bé. Què diuen els santapauencs? Estan contents amb aquesta idea de tornar a donar-li vida a aquest castell?
Home, sí, vull dir, ha estat, a més, vull dir, hi ha molta part del poble que hi està molt implicada, l'Associació Amics de Santa Pau, amb la seva presidenta, Esther Badosa, també exalcaldessa del nostre municipi, vull dir, ho coliderem juntament amb ells, i la veritat que estem molt contentes, vull dir, la gent s'ha engrescat, hem fet jornades de portes obertes, perquè, clar, ens trobàvem que gent, per exemple, de la meva generació, que som dels anys 80, no hi havien entrat mai. Mira, vivia, és a dir, és l'edifici que és l'Skyline del municipi, i molta gent és que hi vivíem d'esquenes, no?
Clar, això sol passar molt sovint, i m'imagino que el fet de que vosaltres vulgueu tornar a donar-li vida és superimportant, ja no només pel vostre municipi, que ja és prou visitat, perquè recordem, m'has dit, indrets fantàstics a la Fageda d'en Jordà, tota la zona volcànica de la Garrotxa, ja de per si és un pla enari, i a més si ara tenim aquest castell. La gent que vulgui col·laborar-hi, com ho poden fer?
Bé, de fet, ara, és a dir, estem molt contentes perquè hem aconseguit recaptar uns 216.000 euros, i ara estem com a la recta final, que de cares a final d'any volem acabar de fer una petita empenta, no? I qui vulgui col·laborar pot entrar a la pàgina web, sí, salvemelcastelldesantapau.cat, i fer una petita aportació de 10 euros.
Ah, molt bé. O, escolta'm, bueno, 216.000 euros són molts, eh?
Sí, sí. No, estem molt contentes, des d'aquí, donar les gràcies a la gent del poble que ha cregut en el projecte, i també als empresaris i les empresàries garrotxines. Clar. Perquè la veritat que la xarxa ha estat impressionant. Vull dir, tenim donacions de 12.000 euros.
Duridó. I després de tot això és fer obres, no? Perquè, clar, això és el que val el castell ara mateix, però després les obres, que també és un altre figues d'un altre paner, també, no?
Sí, passa que sempre que ens hem trobat que els ens públics, tothom te diu, és a dir, una volta sigui nostra, és a dir, sigui de l'Ajuntament, tenim totes les línies obertes per poder aconseguir diners per restaurar-lo, des de, és a dir, les ajudes de la Generalitat fins a l'1% cultural a Madrid, vull dir, se'ns obren moltes portes després, i també sí que tenim un compromís verbal amb Diputació i Generalitat de que s'encarreguin una mica també de la coberta del castell.
Molt bé.
Que és el que, és a dir, el pararíem en el temps. Això és l'objectiu nombre un, esperar-lo en el temps, poder-lo comprar i fer aquesta actuació a el que seria la coberta.
Molt bé. Doncs, escolta'm, estaré molt pendents de tot el que passi. Aquest pas segurament ho assoliu ràpidament, si no, al Reis d'Orient li demanarem també una última d'allò, no?, perquè la gent s'animi, però aquest pas veig jo que aquestes claus dintre de res, Cristina, estaran en mans de l'Ajuntament i podrà gaudir moltíssima gent d'aquest castell de Santa Pau. Recordem, un castell del segle XIII que corona ara mateix aquest indret de Catalunya. Cristina Capó, alcaldessa, gràcies per ser-hi amb nosaltres. Molta sort.
Moltes, moltes gràcies, i gràcies també per donar-nos veu.
Una abraçada. Fins la propera.
Adéu.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles, y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros.
un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de tres. Don Simón.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Siempre va muy bien perder peso para todas estas cosas, claro. Mira, si perder peso este otoño es tu objetivo, pues olvídate de dietas restrictivas, aburridas y poco saludables que provocan efecto rebote, ansiedad, frustración. Pásate al plan 1-2-3 para bajar de peso y volumen. Es fácil, sano y efectivo. Y tenemos, como siempre, a Enriqueta de Clinitec con nosotros para explicarnos cómo conseguirlo y en solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues efectivamente, el secreto de este otoño, sin sacrificios para perder peso, pues es hacer el plan 1-2-3. Adelgazas y estilizas tu figura. Activamos el metabolismo, quitamos la celulitis, la barriguita, bajas de peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. Y además es que es drenante, te deshinchas, eliminas rapidísimo líquido y grasa y al bajar de peso pues también recuperamos esos niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Sin efecto rebote, bajarás de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen en tan solo 3 semanas, Cruz.
Y lo mejor, sigues comiendo. No son batidos, es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales y vitaminas. Y es apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo adelgazas, también te va a quitar la ansiedad y el hambre. Y repito, en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña con un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también, con un vaso de agua.
Claro, son pura fibra, prebióticos y nos ayudan a mejorar la digestión y a despedirnos del estreñimiento. Pero es que perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Claro, son saciantes, calman la ansiedad y nos ayudan a eliminar la grasa. Y el resultado, de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Porque si pides tu plan 1-2-3, Cruz, hoy de regalo con el plan nuestras 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo. Pero atención, hoy de regalo extra, nuestra faja cinturón efecto sauna, reductora de barriguita, moldeadora de cintura, nos quema la grasa y además cómo nos protege la espalda del dolor cervical, lumbar o asiática. Una auténtica maravilla esta faja cinturón reductora. Esto te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora mismo. 650-51-52-53.
650-51-52-53. El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz. Vas a adelgazar de forma duradera, segura, exitosa y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario. Y hoy esta sensacional oferta, las 3 infusiones más la faja reductora con efecto sauna, gratis con el plan 1-2-3. Y es que cuando miremos la báscula, Enriqueta, vamos a alucinar.
Alucinamos.
Sí, sí, sí.
Vamos a alucinar de la bajada de peso, pero sobre todo de bajar ese volumen que tanto y tanto molesta. Además es que nos hemos cuidado la salud. Y no te muevas de casa. ¿Lo quieres? Pues te lo llevamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Y hoy con esta fantástica promoción. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans per tu també. Adeu, adeu.
¿Listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje? Sábado Real Madrid-Villarreal. Domingo Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Quarts de 8 de la tarda, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que d'aquí a uns moments arribaran els companys dels serveis informatius per explicar-nos l'última hora i també connectarem amb els companys d'Esports COPE per saber què ens esperen les properes hores, el cap de setmana, en quant a esports se refereix. Ja saps que tota l'actualitat del dia la pots trobar a la web de la cadena COPE. És molt senzill, eh? Hi ha molta gent que em diu, Montse, aquella entrevista que veu fer a tal qual hora o en aquell o aquell programa, doncs el que heu de fer és anar a la web de COPE. Si voleu escoltar la de Barcelona, doncs Catalunya, COPE Catalunya. I un cop allà, aneu a programes, aneu a àudios, aneu a notícies, depèn d'allò que voleu buscar. Tot per tu, ja ho saps. I si no és una entrevista que hem fet nosaltres i han fet altres companys, òbviament, exactament el mateix, a través de COPE Catalunya. També serveix per escoltar la ràdio en directe, eh? Que hi ha molta gent que sabem que l'escolta a través de la ràdio de tota la vida, sobretot els que estan ara mateix en el cotxe, però hi ha gent que potser està treballant i ens té de fons a través de l'aplicació, la web o a través de l'aplicació mòbil. Sí, com sigui, has d'escoltar la cadena COPE, ja saps que els caps de setmana venen farcits de molta informació i també molta diversió. I nosaltres el que farem ara serà fer una petita pausa per tornar d'aquí a un moment amb aquesta actualitat que et deia jo amb els companys dels serveis informatius, amb la Yolanda Bernal i amb l'Albert Díez, company d'Esports COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Carlos, tu gestor en compramostupiso.com y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros compramostupiso.com.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, las salidas han sido muy fuertes porque todos los jugadores que se han ido han sido pieza fundamental de la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique Cárcel, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Una actualitat que arriba just ara, 7 de la tarda, 50 minuts, a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Sindicats policials estan en contra de la derogació parcial de l'anomenada llei Mordassa que han pactat el PSOE i Bildu. D'entrada, perquè es vol rebaixar el delicte de desobediència als agents, seria només una falta lleu i en casos d'excepcionalitat. Els sindicats consideren que la modificació perjudicarà en definitiva la seva feina. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Eugenio Zambrano, que és portaveu del sindicat CESIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona, té molt clar que la nova llei pactada entre el PSOE i Bildu perjudica el conjunt de la ciutadania.
Cualquier democracia necesita orden. Si no hay orden, no hay democracia. Y el ciudadano necesita precisamente una policía con autoridad que pueda garantizar que puedan ejercer sus derechos constitucionales, su derecho a la libertad, a la seguridad, etcétera. Esta ley, si la modifican, será un error y lo único que va a hacer, en este caso, el gobierno, ¿vale?, es perjudicar al ciudadano porque estará debilitando el sistema público de seguridad y la policía. Las pelotas de gomas son necesarias, es un error por parte del gobierno.
Catalunya, recordem que va ser pionera en la retirada d'aquestes pilotes de goma el 2014. Ara s'ha retirat també el foam més lesiu per les lesions als ulls que han patit alguns manifestants i el PSOE obre la porta a una retirada progressiva d'aquestes pilotes de goma a l'àmbit nacional, però sense concretar terminis. Per Eugenio Zambrano, després de 8 anys de governs d'Ada Colau a Barcelona, la seguretat a la ciutat ha quedat tocada. De fet, tant des de la Generalitat amb Salvador Illa com a l'Ajuntament amb Jaume Collboni es vol reforçar el paper de la policia com a garant de la seguretat pública. Però aquí, diu Zambrano, hi ha una contradicció, fruit de l'ambigüitat socialista. Uns parlen de recuperar l'autoritat i Pedro Sánchez de falta lleu.
Que desde aquí, desde Cataluña, serían los primeros, ¿vale?, que tenía que decirle al señor Sánchez, oiga, no vamos bien, porque precisamente aquí estamos diciendo lo contrario en Cataluña. Tenemos que reforzar la autoridad, tenemos que darle más herramientas a la policía. O sea, en su propio partido entran en una plena contradicción.
Pel que fa als Mossos d'Esquadra, Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC, considera que els polítics que impulsen la iniciativa, PSOE i Bildu, no volen a la policia.
Lamentable, és que no es porti a terme. Ja creiem que si el que volen és degradar-nos d'aquesta manera, que deixin a la policia a casa i no surti al carrer. Ja tenim una societat amb una delinqüència que cada dia va a més i volen retallar més la feina de la policia. S'acabarà sent un país que no es podrà viure.
La iniciativa...
Que ens deixin a casa i si no volen a la policia, que ho diguin clarament i ens quedarem a casa.
Dèiem que la iniciativa, aquesta derogació parcial de la llei Mordassa, ja està registrada, ara està pendent del tràmit parlamentari. Alguns partits ja han anunciat que presentaran esmenes a la proposta.
Doncs està en marxa aquesta reforma de la llei Mordassa i s'ha obert també el debat d'una possible reforma de les baixes laborals, de manera que aquestes baixes siguin flexibles i permetin treballar parcialment. Les principals patronals ho veuen amb bons ulls i veuen més beneficis que inconvenients.
Sí, la patronal Foment del Treball defensa que aquesta mesura beneficiaria les pimes, les petites i mitjanes empreses. És una reforma que va proposar la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. No hi ha unanimitat al govern central, però el president de Foment, Josep Santillibre, troba que és una mesura encertada i, de fet, ja l'havien posat damunt de la taula.
una de les qüestions que nosaltres consideràvem rellevants i ens satisfà plenament de que la ministra hagi fet doncs les declaracions que va fer ahir en seu parlamentària. Nosaltres entenem des de Foment que són acertades perquè aquesta possibilitat permetrà compatibilitzar el tractament de les diferents malalties amb la incorporació parcial o total al treball.
La reforma de les baixes laborals que planteja la ministra d'Igualtat tindria també un altre benefici, segons Sánchez Llibre. Reduiria l'absentisme laboral, que té un cost que no és menor per a l'economia, de 37.000 milions d'euros.
Permetran, doncs, també que totes aquelles persones que tinguin pluriempleo, que tinguin dos o tres treballs, que algunes de les quals pugui, doncs, ser compatible amb poder continuar treballant. Des d'aquest punt de vista, pensem que això també permetrà reduir l'absentisme laboral al nostre país.
I una altra patronal, la Pimec, celebra també la proposta de baixes laborals flexibles, demana que s'implementi de manera immediata i recorda en qualsevol cas que aquesta possibilitat de treballar estant de baixa seria voluntària.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara sí, arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Què tal?
Doncs aquí estem esperant per saber com ha estat aquest primer entrenament de Szczęsny amb el Barça.
Sí, el nou porter, el nou inquilí de la porteria, veurem quan. De moment és Iñaki Peña, és cert que estava retirat a Marbella, perquè estava vivint a Marbella, el porter polonès, i necessita un període de readaptació per tornar a jugar. Veurem com va el Barça, quina confiança li atorga Hansi Flick. Ara et recordaria els partits de la novena jornada de Lliga i també, òbviament, el partit del Futbol Club Barcelona. Però amb Blaugrana, i per aquí comencem, com apuntaves, la gran novetat és que Szczęsny ja treballa amb el grup Víctor Navarro.
La gran novetat del dia. Hi va entrenar en solitari i avui per primera vegada les ordres de Hansi Flick i amb els seus nous companys. Szczęsny ja ha fet el primer entrenament a la ciutat esportiva del Barça. L'hem vist, de fet, sortint a la gespa amb el seu excompany de selecció, Robert Lewandowski, que és qui el va convèncer de deixar d'estar retirat a Marbella i fitxar pel Futbol Club Barcelona. Han sortit junts i han entrenat, i aquesta aturada de seleccions li anirà bé a Szczęsny per anar agafant la forma. S'espera que entri a les convocatòries ja de cara a finals d'octubre, és a dir, per les dates del Clàssic, i pugui allà lluitar-li la titularitat a Iñaki Peña. No està convocat, evidentment, Szczęsny amb la selecció de Polònia. Si està Robert Lewandowski, que ho juga tot amb el Barça, també Jules Koundé, que ho juga tot amb el Futbol Club Barcelona. Podria ser una rotació Jules Koundé a Vitoria diumenge. Koeman ha donat descans a Frenkie de Jong, que acaba de tornar després de la seva lesió de 5 mesos, i Sivan, amb la selecció absoluta, torna a Cubarsí, Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal, amb la sub-21, Pablo Torre i Casado. Després de tot això, després de l'aturada de seleccions, tornarà un any després Gavi. Després de la seva lesió, també tornaran Fermín López i Dani Olmo.
Apuntat, gràcies, Víctor. Novena jornada de Lliga, diumenge, 4:45 de la tarda, a la Ves Barça. Diumenge, 2 de la tarda, Girona Athletic Club, i dissabte a les 2, Espanyol-Mallorca, Montserrat.
Estarem pendents de tots els partits. Escolta'm, de Szczęsny a Sigankov, el jugador del Girona. Exacte. Última hora.
Última hora és la lesió. Lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. 5 setmanes, mínim 5 setmanes de baixa. És a dir, que es perd el partit d'aquest diumenge a les 2, el Girona Athletic Club. També el del dia 19 d'octubre davant la Reial Societat. Són partits de Lliga. El 22 del mateix mes davant l'Slovan de Bratislava, també a Montilivi. És partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. I 2 més del campionat domèstic, 26 d'octubre davant les Palmes, i ja entren el mes de novembre, el 2 de novembre, davant el Leganés. Arribaria molt just pel partit del 5 de novembre, quarta jornada de la Lliga de Campions, segon desplaçament del Girona a Eindhoven davant el PSV.
I l'Espanyol aquí rep demà.
Doncs l'Espanyol rep demà el Mallorca, com et deia, a partir de les 2 de la tarda, sense Cabrera i sense Puado, sobretot la baixa de Puado, importantíssima. I després, com ja apuntava el Víctor Navarro, segona aturada de seleccions, segona aturada de la temporada pels compromisos internacionals, la Lliga de les Nacions, que portarà Espanya a enfrontar-se a Dinamarca el 12 d'octubre, a Múrcia, i a Sèrbia el dia 15 a Còrdoba. Ha parlat Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ha donat la convocatòria. Feia pinzellades també al Víctor, aquests 4 jugadors del Barça, Cubarsí, sí, Yamal, Ferran Torres i Pedri, i es parla molt de l'acumulació de partits de clubs i de seleccions. Diu això Luis de la Fuente.
La FIFA ha hecho un estudio de los últimos 12 años de 40 ligas y el porcentaje que representan los partidos, los minutos de los jugadores que juegan con la selección y con sus clubes, con la selección representa el 3,5%. Si yo estuviera en un club que lo tengo el jugador 11 meses o 10, pues puedo establecer igual otra dinámica en cuanto a más descansos o a más rotación, etcétera, etcétera, en un club. Aquí en la selección tenemos normalmente 6, 8,